filmacions. El govern espanyol impulsa així un decret llei que ara, en tot cas, ha de ser tramitat i aprovat definitivament al Congrés dels Diputats. Les 12:04, tornem amb més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dimarts 7 de juliol, i avui aquí al programa parlarem del cas d'un informàtic que va ser denunciat per més d'una desena de persones per robatori il·lícit de material íntim d'equips informàtics. En parlarem amb l'advocat que defensa algunes de les víctimes, és en David Fechenbach, parlarem amb ell d'aquí uns minutets. També del conflicte laboral que es podria estar gestant entre els treballadors del servei de recollida de residus de Formentera. En parlarem amb en Juan José del Teso, el representant d'UGT, i també, com fèiem els dimarts, parlarem de paraules i coses amb en Bernat Joan, i també ens preguntarem per última vegada aquesta temporada què voleu ser de petits amb el psicòleg especialista en assumptes d'infància i adolescència, Marc Tur. Per tot això i per molt més, ja tenim aquí a la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12:06, és el moment de posar-nos al dia. Avui, Nieves, començar amb aquesta repassada a l'actualitat, obrim plana de successos perquè tres persones han resultat ferides, una d'elles greu, en un accident ocorregut aquesta matinada a la carretera de Sant Antoni, a la zona de l'Hipercentro. Han col·lidit tres vehicles, entre ells un vehicle elèctric de recollida de fems i un taxi.
Sí, segons el SAMU 061, el xoc s'ha produït a alta velocitat i a conseqüència de l'impacte el vehicle de recollida de fems ha volcat. Entre els afectats hi ha un home de 44 anys, amb politraumatisme greu, que ha estat traslladat a l'Hospital Can Mises. També ha estat evacuada al mateix centre una dona embarassada de 35 anys amb politraumatismes. Els dos estan estables a observació d'urgències, segons ha informat fa unes hores un portaveu de l'àrea de salut de les Pitiüses. A més, un altre home de 57 anys ha patit ferides de caràcter lleu i ha estat traslladat a la Clínica Vilas.
I canviem ara d'assumpte i, de fet, continuem parlant de la Unitat de Salut Mental de les Pitiüses, que es troba en una situació crítica. 5 psiquiatres continuen de baixa i les associacions d'usuaris denuncien que amb l'actual col·lapse és impossible aconseguir un llit per superar una crisi. Diuen que tampoc no es fa seguiment dels pacients que surten de Can Mises.
Sí, 5 dels 13 psiquiatres d'adults de la Unitat de Salut Mental de les Pitiüses estan de baixa. Les associacions de pacients denuncien que se senten desemparades perquè no se'ls atén ni en situacions crítiques. Els 30 llits d'hospitalització breu estan sempre plens. Ho explica Toñi Díaz, de l'Associació de pacients y familiares de personas con malaltia mental.
¿Qué tiene que pasar, no?, para que te atiendan o te ingresen y que no te pueden atender porque no hay camas? Entonces, claro, esto lleva a pensamientos, bueno, hemos tenido gente con pensamientos autolíticos, ideas de suicidio.
Els professionals que tenien la patologia dual s'han repartit a altres serveis i tampoc hi ha, segons diuen, ningú destinat a casos de persones amb ideacions suïcides. Després d'una crisi, quan el pacient necessita un seguiment per estabilitzar-se, no hi ha cites disponibles. Soledad Manzano és la presidenta de l'Associació de Persones amb Patologia Dual d'Eivissa i Formentera, que són casos on es combina una addicció amb una malaltia mental.
Y vas a entrar por una desregulación, por un brote psicótico, por una situación grave en la que tu vida corre peligro. Cuando se sale de esa unidad, al paciente no se le da cita.
Diuen que els darrers mesos les cites s'estan anul·lant sense explicació i que s'estan desatenent situacions crítiques. La Conselleria de Salut ha implantat un reforç de l'atenció primària amb psicòlegs i les associacions confien que així els psiquiatres es puguin centrar en els casos greus, però el punt de partida és molt dolent, especialment a Formentera. Sentim novament Soledad Manzano.
Aquí tenemos sobrecarga y tensión hospitalaria, pero es que en Formentera están sin nada.
També s'ha posat en marxa una mediació per normalitzar la situació dels psiquiatres després de diversos moviments al capdavant de la unitat. Segons han denunciat a IB3 persones coneixedores de la situació, algun dels professionals atén consultes privades, tot i estar de baixa, un fet que no ha confirmat la conselleria.
De fet, la Conselleria de Salut resta gravetat en aquesta situació.
La gerència de Camises nega que cap pacient hagi quedat sense atendre durant una crisi, encara que reconeix que l'acumulació de baixes ha obligat a prioritzar els casos urgents i les persones hospitalitzades. Això admeten que ha afectat la resta de serveis. També esperen que la reestructuració del servei, que s'ha posat en marxa amb una nova coordinadora de salut mental per adults, faciliti que els professionals vagin tornant a la feina. Quant a l'atenció infantojuvenil, l'àrea de salut assegura que està fora d'aquesta situació i, a més, dijous incorpora al servei un psicòleg clínic, a més del terapeuta ocupacional que va començar aquest juliol i un treballador social.
I continuem parlant de turisme, Nieves, perquè a Eivissa una enquesta independent apunta que la majoria dels residents de l'illa demana més control sobre els accessos d'establiments d'oci contra el turisme de luxe i en favor del decreixement d'aquest sector del turístic.
Sí, 8 de cada 10 eivissencs reclama un enduriment del control als accessos de discoteques i altres establiments d'oci. Denuncia la saturació d'espais urbans i naturals i les desigualtats socials causades pel model del turisme de luxe. Escoltam alguns residents.
Quan te'n vas per la carretera els matins o la nit o el que sigui, a les sortides de discoteques i entrades i això, és un desastre.
Entre la droga, entre la... Sí, mucho problema.
Ell tendria que va policia allí i fer-los bufar i és que no, cap a la parrera.
Els enquestats apunten com a principals amenaces l'especulació immobiliària, el cost de la vida i la reducció de serveis. Un 94% veu necessari limitar el lloguer vacacional per reduir la pressió en el mercat immobiliari residencial.
És que, clar, si volem que vengui més gent a viure per aquí, haurem de construir més, però tampoc no podem construir gaire més, perquè ja hi ha molt construït.
És exagerado el precio del alquiler aquí, la vivienda és horrible.
Quant a mesures, un terç demana frenar la construcció i el creixement demogràfic, davallar l'arribada de turistes i millorar la gestió de recursos hídrics. 6 de cada 10 creu que cal eliminar places turístiques i d'oferta complementària. Aquesta enquesta es va fer l'hivern passat, l'han contestat 1.133 residents, un 71% nascut a l'illa, la majoria d'entre 40 i 54 anys.
I acabam, Nieves, amb un apunt de migració, perquè en les últimes 24 hores han arribat a Formentera, tres embarcacions irregulars amb mig centenar de migrants a bord.
Sí, la darrera embarcació, localitzada ahir a les 9 de la nit, no va arribar a tocar terra. Salvament Marítim va rescatar 14 migrants d'origen magrebí a 40 milles nàutiques al sud-est de Formentera. Una hora abans es va interceptar altres 23 persones a la zona de Punta Roja i a les 8 del matí d'ahir arribaven 15 persones a l'estufador. En total, la jornada d'ahir dilluns es van interceptar 52 migrants.
I doni, ho deixem aquí amb aquest apunt de migració. Moltíssimes gràcies.
Fins després.
Després t'escoltem. Són les 12:12 i avui volem començar el programa parlant d'aquesta condemna a un informàtic d'Eivissa. I doncs, com us deia, avui volem començar el programa parlant del cas de la condemna, de fet, a un informàtic acusat d'haver robat material íntim de més d'una desena de persones aquí a Eivissa, uns fets que es remunten a fa uns anys i que volem conèixer en profunditat amb en David Fegenbach, que és el representant legal d'algunes de les víctimes. Molt bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
És així el cas? És a dir, no sé com vau descobrir aquesta persona, aquest informàtic, el que d'alguna manera van saber que a banda de fer la seva feina, que era reparar equips informàtics, també aprofitava per robar material que contenien aquests dispositius i com va començar tot aquest procés?
Sí, lo que ha ocurrido en este caso es que se procedió a interponer una denuncia por un cliente de la persona condenada que había recibido un ordenador que supuestamente había sido reparado. Y cuando éste estuvo mirando el contenido del disco duro, había encontrado que le han entregado un ordenador con imágenes personales y pornografía infantil. En el momento que tuvo conocimiento de ello, interpuso la denuncia ante la Guardia Civil. Hay que destacar que esta persona incluso ha llegado a reconocer las imágenes de las personas que había dentro de este ordenador.
Déu-n'hi-do. Quan van passar aquests fets? A quan ens hem de remuntar?
Esto estamos hablando del año 2018, cuando ocurrieron estos hechos.
Per tant,
cuando se interpusieron la correspondiente denuncia.
Per tant, 2018, i hem conegut aquesta sentència condemnatòria ara l'any 2026. No sé si vostè, com a advocat, està en potestat de poder valorar aquesta condemna.
Esta condena ha sido una condena ejemplar, no obstante, ha sido una condena que ha necesitado su tiempo. Ha sido una instrucción muy larga y se ha estirado demasiado en el tiempo todos los años de investigación. Esto se debe al atasco judicial y con posterioridad hubo pues problemas con la celebración del juicio, lo que ha conllevado a que se dicte esa sentencia tan grave, pero en un plazo de tiempo exagerado, dado que las víctimas no han podido digerir toda esta situación durante más casi 10 años, han estado o han intentado saber qué es lo que pasaba con este caso. Tenían esa ansiedad. Había una revictimización por la lentitud de la justicia en este caso.
Exacte. Precisament li volia demanar per això. Sempre ho diem, la justícia pot ser justa, però clarament quan és tan lenta perd una mica, no?, d'aquesta justícia. Ara ens parlava d'algunes de les conseqüències que ha tingut, que s'allargui tant el procés en el temps, no?, aquesta ansietat, aquesta incertesa per no saber com avançava el procés. Quines han estat les conseqüències físiques, psíquiques, per les persones a les que vostè representa?
Sí, claro, las víctimas cuando un procedimiento de este tipo se alarga tanto en el tiempo entran en un bucle de revictimización, sobre todo en los delitos más graves de abusos o agresiones sexuales sufridos por mis clientes, pues tener la incertidumbre si el responsable de estos hechos va a ser condenado o no conlleva a que el trauma no pueda ser sobrellevado. Evidentemente las consecuencias son psicológicas y mentales para estas personas y el hecho de que se dicte una sentencia condenatoria les permite a las víctimas poder avanzar en el futuro.
Exacto. ¿Qué podem fer per protegir-nos, senyor Fechenbach, davant de fets com aquest? No sé si podem fer alguna cosa per protegir-nos quan entreguem amb tota la confiança als nostres equips perquè els reparin. ¿Qué podem fer per protegir-nos?
Esto es una pregunta muy importante. Nosotros cuando entregamos un dispositivo electrónico tenemos que saber que estamos dando información muy relevante a una persona que va a tener pleno acceso. No nos podemos fiar de cualquier persona, sino que tenemos que ir a centros especializados, a centros profesionales para poder realizar estas operaciones. Además, si se puede, borrar toda la información antes de hacer la entrega y si se quiere preservar la información, siempre salvaguardar la información dentro de un disco duro que esté en nuestro poder. Tenemos que tener en cuenta que un profesional de la informática puede acceder a los archivos incluso cuando estos han sido borrados con anterioridad. Por lo tanto, máxima prudencia, confirmar la profesionalidad de la persona que está manipulando nuestros dispositivos y máxima prudencia. Incluso en algunas ocasiones se puede dejar firmado un documento en el lugar donde entregamos los dispositivos donde nos certifiquen que van a borrar o que no acceden a esa documentación.
Exacte. I davant qualsevol sospita, sempre consultar amb professionals, amb advocats i si cal interposar denúncia, no?
siempre cuando nosotros tenemos la sospecha de que alguien se haya podido quedar con documentación o imágenes, siempre hay que denunciar, o incluso se puede denunciar si se trata de meros datos que hay, a lo mejor no tiene relevancia penal, en ese caso se podría denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos. Pero ante la duda, siempre, ante la duda y sospecha, se puede interponer siempre una denuncia ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ante el Ministerio Fiscal o ante la propia Agencia Española de Protección de Datos.
David Fegenbach, advocat, penalista i representant legal d'algunes de les víctimes d'aquest cas. Li volíem agrair moltíssim que ens hagi atès avui. És important fer pedagogia perquè estem en aquesta era digital i de vegades se'ns escapen, no?, aquests nous delictes que poden ocórrer en l'actualitat, i volíem agrair-li moltíssim que ens hagi dedicat aquests minuts aquí a IB3 Ràdio.
Moltes gràcies, que tenen un dia.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i de seguida amb una anem a Formentera perquè volem parlar del conflicte laboral que estan vivint els treballadors del servei de recollida de residus a la Pitiusa del Sud. Serà d'aquí un minutet.
IB3 Ràdio és Dial. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur, portada,
i si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot?
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestro.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem, com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigua en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera.
Ja tornem a ser aquí, estau escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com us deia ara abans de la pausa, avui volem parlar aquí al programa també del conflicte laboral que pot portar els treballadors del servei de recollida de residus de Formentera a la vaga, amb l'impacte evident que això tindria en la imatge de l'illa, que està en plena temporada turística. Avui volem parlar de quina és la situació dels treballadors a dia d'avui, i per això ja ens pot atendre en Juan José del Teso, que és el responsable de serveis a la comunitat d'UGT. Molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Quina és la situació dels treballadors del servei de recollida de residus a Formentera ara mateix?
Bueno, pues ahora mismo, desde la nota de prensa que lanzamos hace aproximadamente una semana o así,
¿sí?
Todo sigue igual. Realmente no hemos tenido noticia por parte de ninguna de las partes, ni por la empresa, ni por el Consejo de Formentera. Y bueno, estamos a pensar de lo que ocurre en la reunión del próximo día 22.
El dia 22 teniu la pròxima reunió. Explica'm una mica quina era la situació que explicàveu en aquesta nota de premsa, que, com deies, la vau enviar fa una setmana, m'imagino que ja, perquè vau arribar a un punt de desesperació on això s'havia de fer públic, no? Aquesta sí. Possibilitat de que anéssiu a la vaga, no? Quina és la situació?
Claro, bueno, pues en esa reunión, que era la segunda de comisión negociadora, el comité trasladó su pretensión a negociar en ese convenio que les aplica, y bueno, trasladamos que lo que nos interesaba era una revisión salarial del 12%, pero no establecimos en cuántos años queríamos esa aplicación, y la empresa, su respuesta fue que afrontaba la negociación del convenio con un incremento cero, imputándolo ellos por su parte a que el Consejo no está cumpliendo con su partida económica que se comprometió en el TAMIT del 2024 con la empresa. Y ellos, de hecho, la empresa insinuó que convenio cero de subida salarial y que no descartaba, llegado el momento, a tener que inaplicar la subida salarial que se hizo en 2024 y 2025, que era sumaba en total un 8,5. O sea, venía casi a insinuar que si hacía falta o si la situación por parte de la deuda que tiene el Consejo con la empresa no se solventaba, ellos no descartaban el reducir los salarios ese 8,5.
Déu-n'hi-do. Aquest increment salarial que es va negociar, com ara ens explicaves, al TAMIP l'any 2024, es va arribar a aplicar?
Sí, sí, sí. Bueno, nosotros salimos d'aquel TAMIP con un acuerdo entre todas las partes implicadas. Uh-huh. Estaba presente el Consejo de Formentera también en el TAMIP, el cual pues tuvo sus diálogos con la empresa, que entendemos que fue fundamental para que también la empresa se pudiera implicar con nosotros a aplicar esa subida salarial y los atrasos y todo lo que corresponde. Y desde entonces la empresa ha aplicado lo que se firmó, ha aplicado el acuerdo y bueno, ahora nos encontramos con este escenario, esta información que para nosotros es nueva. La empresa nos comentó esto, que por parte del Consejo no se está aplicando lo que habían suscrito entre ellos. Que a ver, al fin y al cabo es una tercera parte, nosotros no entendemos que no deberíamos de por qué entrar en... Esto es un problema que tiene la empresa con el Consejo de Formentera, pero subsidiariamente nos va a afectar por lo que vemos y por lo menos para afrontar la negociación del convenio.
Està claríssim. És un conflicte que existeix entre la empresa, entre el Precero i el Consell de Formentera, i la negociació hauria de ser entre aquestes dues parts, però de retruc és obvi que això us està afectant als treballadors.
Sí, sí.
De quantes persones estan parlant actualment? Perquè sempre donem xifres i a jo m'agrada saber de quantes persones estan parlant.
Por lo menos, o sea, está claro, hay mucho fijo discontinuo, pero ahora en verano sobrepasen los 60 trabajadores.
Uh-huh. Més de 60 treballadors fent feina ara en aquest servei que és essencial a l'illa de Formentera. Parlàvem d'aquesta nota de premsa que des de UGT va enviar fa una setmana. Juan José, a dia d'avui, a 7 de juliol, quines diries que són les possibilitats de que els treballadors, aquestes més de 60 persones que treballen al servei de recollida de residus a l'illa de Formentera, vagin a la vaga?
Hombre, yo que vaticinar el escenario, a ver, es bastante pesimismo ahora mismo porque ninguna de todas las partes implicadas, ni el Consejo ni la empresa, ha dado ninguna señal de vida desde la nota de prensa. Ahora mismo, que te podría decir que es el 100% de posibilidades de que terminemos en un conflicto laboral en agosto.
I què hauria de passar perquè això no s'arribi a produir en aquesta reunió del dia 22 de juliol, que ara em comentaves que teniu, i quines parts es reuneixen en aquesta reunió?
En esta reunión es comisión negociadora, solamente está la empresa y el comité de empresa, cada parte con sus asesores, y bueno, ¿qué tendría que pasar? Pues que la empresa nos dijera que puede afrontar la negociación del convenio sin ser un 0% de incremento. Nosotros obviamente tenemos una línea o unas pretensiones económicas, y bueno, se tendrían que acercar las dos posturas para poder negociar, lo que no puede ser que nosotros estemos pidiendo un 12 a aplicar en un año o dos o como se preste la negociación, i allò és un zero. Òbviament, les postures ara mateix són insalvables.
Exacte. L'empresa Precero està en contacte amb vosaltres o, com dèiem abans, no? Vosaltres envieu aquesta nota de premsa i no rebeu cap tipus de feedback? Entenc que per part del Consell no l'hauríeu de tenir, però per part de l'empresa us han dit alguna cosa?
No.
Res. Per tant, tampoc sabeu si existeix una negociació entre l'empresa i el Consell?
Correcto, no sabem nada.
No sabeu absolutament res de si això avança, si no, en quin punt està la cosa, no us donen informació, no? Entenc?
Correcto, correcto. No tenemos ningún tipo de información al respecto.
Clar, com deia, més, seria situar-nos en un escenari molt pessimista perquè el que seria un èxit és que aquestes negociacions avancessin, també que us donessin informació, que se us informés de com avancen, si és que avancen, existeixen o no, abans d'aquesta reunió del dia 22 de juliol, però és evident que per la vostra part el fet de convocar la vaga en plena temporada turística en el mes d'agost us dona una força per l'impacte que això tindria també en la imatge turística de l'illa de Formentera, no?
Claro, a ver, nosotros, por desgracia, y tenemos que recurrir a esto para poder visibilizar el sector y unos trabajadores que durante el resto del año, por lo que se ve, no se le tiene la consideración que se le debía de tener, ni el respeto. Y en ello queda latente si por parte del Consejo se está incumpliendo esa parte. O sea, al final es una temeridad por todas las partes implicadas. O sea, que la única que nos queda a nosotros es hacernos valer y ver en la importancia del servicio.
Exacte. No, i visibilitzar el problema i fer-ho ara en plena temporada turística és obvi que té molta més força que si la féssiu als mesos d'hivern, que no hi ha tanta gent, no? I la visibilitat seria, evidentment, molt menor si això es fes amb la temporada baixa. Recordàvem aquest conflicte, aquesta vaga, de fet, que va haver-hi del servei de neteja el 2024. Com recordes aquell moment, per si ens hem de situar en aquell escenari?
Bueno, bastante esperpéntico porque en Semana Santa se materializó y se culminó, o sea, lo que se convocó se realizó al 100% con un seguimiento absoluto. El Consejo, nosotros tuvimos que impugnar los servicios mínimos, ganamos en primera instancia, en segunda, en el Supremo, los servicios mínimos abusivos, o sea, no hubo diálogo, no hubo manera de desbloquear la situación por mucho que nosotros lo intentamos. Fue una huelga que se materializó y se realizó, que padeció Formentera. Y por esa parte y esa gestión, nosotros nunca nos habíamos visto en un escenario de este tipo. Bastante temerario que ninguna de las partes implicadas, más que la social, tratase de dialogar. Y luego, cuando se volvió a convocar para el verano, y sí se pudo desconvocar el día antes de tener que materializarla, pues sí fue en el tamiz de Mallorca, y lo recordamos bastante mejor porque sí hubo un talante negociador completamente diferente y una voluntad política de solucionar el problema. Claro, creo que han cambiado los actores, por nuestra parte no, pero esperamos que no se vuelva a afrontar como la de Semana Santa, porque si no será, bueno, no sé exactamente qué calificativo se puede poner a una huelga en agosto que se tenga que terminar realizando en pleno temporada de verano y con el 100% de turismo, como entiendo que debe ser la situación.
Exacte. I do Juan José del Teso, responsable de serveis a la comunitat d'UGT, estarem pendents, marcant aquesta data també al nostre calendari, aquest 22 de juliol, on desitgem que aquesta situació es pugui desbloquejar pel que respecta als treballadors d'aquest servei, que, com dic, és essencial. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Seguirem en contacte. Nosaltres ara, de fet, seguim el programa i parlem de paraules i coses.
Paraules i coses.
El febrer van canviar el foc per fulla, l'ametller i el pla roig amb nova brulla de roig torna per. Se'n va a ballar el jovent, alegre de cel i vent.
Idò, sí, sí, seguim aquí en el programa i com ja sentíeu en aquestes sintonies, és moment de parlar de paraules i coses amb el doctor en Filologia Catalana, dramaturg i exdiputat al Parlament de la Unió Europea, Bernat Joan. Molt bon dia.
Bon dia, salut.
Com va?
Bé,
com
bé.
Com va anar Sant Joan?
Molt bé.
Sí, no?
Parlarem una mica de Sant Joan per parlar de peres.
Val.
Avui parlarem de peres. No és la fruita més corrent a Eivissa,
no,
però havia arribat a ser bastant cultivada quan les feixes estaven operatives. O sigui, a les feixes hi havia moltes pereres, i, bueno, i la perera, en definitiva, és un arbre eivissenc, també és un arbre que hi ha fins i tot espècies que són relativament freqüents aquí, i en canvi, clar, com que necessita una mica d'aigua, avui dia no és des més, des que proliferen més.
No, això és bé, no.
I ni des més coneguts, no?
És cert.
Però aquí tenim, de les que es feien, sobretot a la part de les feixes, unes peres que es diuen peres de Sant Joan.
Ah, mira.
O, per la seva grandària reduïda, peretes de Sant Joan.
Oh.
Que són unes peres petites, molt carnoses, molt compactes, i que es feien servir en cuina, o s'han fet servir en cuina, per fer un plat, que jo crec que és un plat de la cuina tradicional eivissenca, que està bastant deixat de banda.
A veure quin.
Que és solla fresca.
Solla fresca, no el conec, no l'he sentit mai.
És un plat que es fa en carn de coll de bestiar, no massa,
val.
Patates, un sofregit i peres de Sant Joan. El que li dona sa gràcia, el que li dona el toc dolç, que en sa carn és una cosa que hi va molt bé, són ses peres de Sant Joan.
A veure, jo vull prendre nota. Carn de coll de bestiar.
Carn de coll de bestiar, patates...
Patata.
Mongeta,
clar, imprescindible, no?
Mongetes, un sofregit abans amb ceba, ai, tomata, pebrera, això que es sol fer quan es fa un sofregit. I el toc són meitat patates, meitat peres de Sant Joan.
Fixa't. Idò, ens apuntam aquesta recepta a veure què sortirà d'aquí.
Idò, que això és un clàssic de la cuina eivissenca, un d'aquests clàssics una mica abandonats, diríem.
Sí,
eh? No, tu vas en els restaurants i normalment olla fresca no...
No l'he vist mai.
No te n'ofereixen.
No.
No, jo crec que tampoc.
Vinga, jo.
Idò, aquestes són les peres, diríem, més característiques d'aquí. Perquè llavors en tenim una que és allargada, marró, en sa carn densa, que se li diu pera del bosc.
Pera del bosc.
Que segurament té a veure en que sa perera es devia poder sembrar, que això no tots els arbres es pot, a no massa distància del bosc. Normalment les arrels d'espins i tot això són punyeteres, i si trobes un arbre que és una mica resistent, mira, li poses pera del bosc, en fas una espècie una mica més potent i ja està.
I ja està.
Aquesta és una de les peres, diríem, també corrents, no? Okay. Llavors n'hi ha que venen de França, sobretot, les peres franceses, no? N'hi ha una que es diu passa crassana, que és una pera bastant grossa, tirana fosca, de color. Una altra que el seu nom ja indica la textura de la pera, que és la pera mantecosa.
Sí.
Sí, és una pera de mantega, no? Una pera molt fluixanga de gust, de textura, quan és madura, no? Llavors n'hi ha que venen d'Anglaterra, com la pera conferència,
sí,
que no sé d'on li ve el nom, és una cosa que hem d'investigar.
Ho hem d'investigar, això.
Que una pera es digui conferència, que una pera es digui Churchill, hi ha una pera que es diu Churchill, això s'entén, perquè d'alguna manera devia ser que en el personatge li agradava i d'alguna forma va quedar el nom...
Li van posar d'homenatge, potser.
D'homenatge, alguna cosa d'aquestes. Però, clar, conferència, no sé d'on surt.
Ser
Churchill, mos ho podem imaginar.
Ho investigarem.
Això mateix.
Una missió que tenim aquí a Paraules i Coses.
Entre les Mediterrànies n'hi ha dos que aquí són també relativament freqüents. Una que és la pera llimonera, que evidentment és perquè és groga i perquè té un aspecte que d'alguna forma recorda un llimó. I llavors hi ha la pera de Roma, que és una pera que teòricament no passa com en ses pebreres. Quan aquí es parla de pebrera romana...
Sí, o pebrera italiana.
El que diuen els italians és que no, que aquesta pebrera no és originària d'allà.
Res a veure.
No, que és una pebrera de per aquí, que per alguna estranya raó li deim italiana, i que, segons a mi m'han explicat gent d'Itàlia, pensen que no té origen a Itàlia. que és una pare que per aquí li deim així, però no anem a saber també per què, més coses a investigar, no?
Sí, sí, sí.
Però aquesta es veu que sí, la pare de Roma, segons sembla, l'origen sí que és italià.
Val, no ens inventem el nom de les coses.
No me'ls inventem.
Val.
Llavors, entre les franceses, que són les més habituals, ja ho dèiem, per les característiques orogràfiques, climàtiques, etc. de França, n'hi ha una que és l'única que he trobat que les pares poden superar amb bastanta facilitat els 500 grams. O sigui que són unes parotes...
Gegants.
Gegants.
Unes pares amb gegantisme.
Unes pares enormes. I aquestes pares es diuen Triomf de Viena.
Triomf de Viena.
Triomf de Viena. Que segurament té a veure amb el mateix que el croissant i aquestes coses. Amb el fet que en un moment determinat els turcs queden a les portes de Viena i a partir d'aquí hi ha tota una sèrie de coses que comencen a dir-se de Viena que moltes vegades no són fetes allà. Per exemple, el Triomf de Viena és una pare francesa, però que se li posa aquest nom probablement en el segle XIX. I no hi consta edat tampoc que tingués una relació directa amb això, però es nom,
podria ser.
El nom és polit, eh?
Sí. Triomf
de Viena i peres de 500 grams no està malament.
No.
Llavors tenim una que aquí és apreciada perquè és primerenca, perquè és una pera que la pots tenir madura un mes abans que les altres, per tant, dins la primavera encara, que és la pera Herculina.
Herculina. Aquesta em sona.
D'Hércole, clar. Herculina és com quan parles de les olives que venen d'Arbeca i els hi dius herbequines, no?
Sí.
Quan parles de les olives herbequines perquè són d'Arbeca i d'ossa per Herculina perquè és d'Hércole, no? I és una que té aquesta característica, que està bé combinar-la amb les altres perquè és una que madura bastant abans i, per tant, en pots tenir abans que sigui la temporada. I llavors n'hi ha dos que tenen noms molt poètics, cosa que en aquestes illes nostres es du molt, i un d'ells irònic, que tenen la seva gràcia, també.
A veure.
Que són dos pares, dos noms que he descobert recentment per uns diaris i trob que són magnífics. Una és la pera cuixa de dona, que és una pera grossa, de carn blanca i pell groga. Així la defineix el text on jo la vaig trobar. Cuixa de dona. I l'altra, que aquesta sí que remet directament a la ironia pagesa, és la pera de bon cristià, que és una pera que habitualment té un aspecte molt bo per fora, però que té molta tendència a podrir-se i a fer-se malbé per dins.
En seguida, no?
Exactament. I d'això és la pera de bon cristià.
Fixa't tu, eh? Sí que són dos noms poètics.
Dos noms poètics i aquest amb sa castanya habitual que té la nostra gent d'escam, eh? La gent d'escam té aquest punt de sorna i d'ironia, trobar-li el nom Pere de Bon Cristià, imagina't.
Sí, imagina't. Jo m'he quedat amb el de Pere Llimonera, que en castellà també hi ha una dita, no?
També, sí, existeix, també.
I do Bernat Joan, avui hem tret el fruiter.
Sí.
Aquí a la ràdio per repassar tota aquesta varietat de peres.
Havíem parlat de figues, de malles,
sí,
de tot això, però de peres no encara.
I això no podia quedar així. Bernat Joan, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins molt aviat.
Fins aviat.
Nosaltres ara fem una aturadeta per la publicitat i seguim aquí a IB3 Ràdio. Res, en un minut et tornem.
IB3 Ràdio és informació.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
I
allà el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
El dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. I tu, què vols ser de petit?
Idò, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i si no em carregues micròfons d'aquesta casa, crec que ja podem parlar amb en Marc Tur. Molt bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Estic aquí tan emocionada que li he pegat una castanya en el micro que per poc el tomb. Però això és per l'emoció de la secció d'avui, Marc, que ja és la última de la temporada?
És la última.
Ostres, última. Com ha passat de ràpid, no?
Sí, no, és la veritat que super ràpid. Jo no m'he adonat i de repent me dius, Marc, que és el darrer programa de la temporada. I jo, però què dius? Si se m'ha passat volant.
Sí, la veritat
amb que ganes, sí. Amb ganes de més, amb ganes de... Això, com que ja està? Jo vull més.
No, ara farem una aturadeta, el mes d'agost, canviarem una miqueta els continguts durant el mes d'agost, però llavors, setembre, reprenem temporada regular. Si tu vols seguir l'any que ve, nosaltres comptem amb tu, és un plaer, un luxe. Així que jo ja t'ho pregunto aquí davant de tothom, Marc. Si tu vols seguir la temporada que ve a partir de setembre, jo preparo calendari, us l'envic en temps i endavant, el que tu me digues, eh? No és un atracament, això que t'estic fent ara mateix.
Idò, compta en jo, per suposat, vull dir, encantat de seguir fent aquesta secció. A més, molt curiosa, no? Perquè si comptam ara els temps que me vares proposar...
Ui, ara hem perdut. Vam
tenir...
El tenim.
Ui, perdoneu. Sí.
No, si
recordes aquella telefonada, ja no sé si farà 4 o 5 anys.
És que passes parlar... temps volant, ja pot ser, sí.
Tenia menys panxa, més pèl, i ara, mira, tinc menys pèl, un poc més de panxa, però seguim fent la secció amb igual de gust.
Exacte. Mira, una tradició que hem remput enguany és que normalment la última secció de la temporada era des d'aquí de l'estudi d'Eivissa.
Sí. Però bueno, per qüestions de feina ha estat impossible. Com sabeu, faig feina a l'administració pública i a vegades la voràgina i els picos de feina pues, t'obliguen a... està pendent de la feina i mira, m'ha tocat
enguany estar-hi. No ha pogut ser,
Enguany les vacances crec que les tinc a finals de juliol, vull dir, crec que a partir de no sé si per el dia de Sant Jaume, més o menys, que creu un 25 de juliol, crec que ja estiré per Eivissa i bueno, amb moltes ganes també d'estar de uns dies de descans, estar amb la família, i bueno, com ja saps, pues, de disfrutar de Silla i de la família, sobretot, i dels amics, que els tenc un poc abandonats.
Oh, ai, sí, i tant, i tant. I do, Marc, ara que és així com moment també de fer balanç, d'escurs escolar, no?, començar a tancar, tu has fet aquesta repassada mental d'una mica els temes, convidats, que han passat per la secció enguany i que t'agradaria com una mica recordar?
Mira, la veritat que enguany han tingut l'oportunitat d'entrevistar... Vam iniciar la temporada intentant també tenir veus autoritzades, que sempre m'agrada quan ho comentes, no?
Sí.
I amb veus de dones i vicenques que eren representatives de les seves labors, no? De les seves feines, no? Mm-hmm. Vam entrevistar en... una professional que es dedica a la dansa, que és una professora de dansa, vàrem entrevistar una científica, una metge, bueno, vàrem intentar entrevistar diferents autoritats, i vicenques, dones, i després ho combinàvem també amb diferents temàtiques una mica al son de l'actualitat, no? Vull dir, crec que hem parlat un poc de tot, vàrem entrevistar a Alba de Canaris, que ens va parlar una mica també de com treballar amb les famílies amb una altra vessant així des d'un altre punt de vista. Hem entrevistat... ara no ho record, la veritat que ho tenia mig... Però, bueno, intentem això, combinar veus autoritzades en temàtiques vàries, sobretot molt relacionades amb temes de psicologia, amb temes de pedagogia, educació, salut... Que siguin, des d'una vessant, sempre, com tu saps, gens polèmica, però molt adreçada a les famílies que no s'escolten, no? A vegades parlant de temes que no són tan agradables quan es tracten des d'un punt de vista, diguem, des d'una secció de successos, per exemple.
Sí.
Per exemple, se pot parlar de abús sexual? Sí, se pot parlar, però sempre des d'aquesta panoràmica, diguem, pedagògica, i sabem que hi ha persones que pateixen per diferents circumstàncies. Ara he parlat precisament de l'abús sexual, crec que també vam parlar en una ocasió del tema de suïcidi, i sempre intentant tenir aquest prisma i aquesta tendresa que es té que tenir quan es parlen de temes que a vegades, quan es parlen des d'altres seccions o d'altres punts de vista, doncs no són tan agradables, no?
Exacte. Idò, Marc, jo crec que amb aquesta repassada que han fet, no sé si ara arribes moment de donar una mica de consells també, perquè ara ho estaves explicant, no?, que la teva feina aquest mes de juliol pot ser especialment estressant, no?, perquè s'han de tancar molts de temes, i aquí a Ses Pitiuses el ritme de vegades és diferent. Ara, durant els mesos de juliol i agost, també pot ser molt estressant, però perquè precisament estem ara en el moment àlgid de la temporada, i no sé si avui podem donar també alguns consells per començar a tancar l'estiu, les famílies que ara estiguin tancant curs escolar, o com afrontar aquests gairebé 2 mesos que estarem sense parlar, sense poder donar consells a les famílies, Marc.
Mira, de totes maneres, cert molta empatia per aquesta voràgine dels mesos de juliol i agost, perquè jo, la meva joventut, i ara parlarem de quan era jove, m'he dedicat a l'hostaleria i he fet molta feina els mesos de juliol i agost a Eivissa, i clar, sé exactament com funcionen les famílies en juliol i en agost, vull dir que... Però bueno, consells per aquests mesos, sobretot els que puguin descansar, que puguin tenir aquest break, que el puguin fer sempre va bé, però les persones, les famílies que fan feina i fan feina en el sector turístic, en el sector serveis, que saben que fan molta feina, doncs sobretot intentar respectar un poc, tenir, sobretot cuidar, coses pareixen molt simples, però cuidar l'alimentació i cuidar el descans. No deixem de cuidar aquests dos aspectes, encara que estiguem fent jornades de moltes hores o tinguem pocs dies lliures. El descans i l'alimentació són la nostra gasolina. Llavors, cuidem el que donem al nostre cos, perquè després és quan apareixen problemes relacionats amb l'ansietat, no? Que ens duen tant de mal de caps i tanta feina a les consultes de psicologia. Entonces, sobretot, feina, bien, però, per favor, cuida molt el descans, les hores que reglamentaris de son, les persones majors, mínim 8, 7, 9 hores, intentem respectar-les i, sobretot, fer totes les menjades i no oblidar-nos cap. Molt important, és veritat, les menjades, primera hora, és un bon esmorzar, crec que és molt important, la primera menjada que li donem és com es comença el dia, i després, sobretot, tenir petits temps per descansar, el dia lliure, estar en família, platja, si podem, i sobretot això, combinar totes aquestes tres coses que seran fonamentals.
I tant. I ja per anar acabant, Marc, que avui no, tampoc et volem robar més temps, que sabem, com ens ho has dit, que vas una mica enfeinat, però no sé si sí. Ja has començat a donar-li voltes, a visualitzar què és el que t'agradaria que fos la secció de cara a la temporada que ve, ara que ja hem anunciat de manera oficial el primer col·laborador que continua la temporada que ve. Vull dir que no és poca
molt
cosa,
bé.
Marc?
Pues mira, no he pensat, la veritat que no he pensat, però saps que ho pensaré fent un dia un cafè amb tu. És a dir, crec que la secció de l'any que ve se mereix que la consensem, que els dos tours se posin paper i llapis i redactar un poquet el que serà la temporada que ve. Jo crec que ens hem de posar mans a l'obra, no? Manos a l'obra, i però bueno, tinc alguna suggerència. Jo crec que la secció tal com està muntada, crec que jo personalment m'agrada, no sé si i però amb algun detallet que jo crec que pot ser també xulo de posar en marxa.
Ah,
tinc alguna idea? Tinc alguna idea.
Tens alguna idea? Idò, saps què puc proposar? Mira,
venga.
Que no decidim ni tu ni jo. Que decideixi l'audiència del programa, però per decidir, per participar i per votar, haurien de seguir-nos a través del nostre perfil d'Instagram. Allà podem penjar una enquesta amb diferents opcions i que vagin escollint què és el que volen, què volen ser de petits l'any que ve, la temporada que ve.
Me sembla fantàstic,
no?
Me sembla fantàstic.
Vull dir que podem donar diferents opcions.
Sí, mira, tenen feines aquest estiu.
O que ens responguin, també podem deixar una caixeta de preguntes i que ens enviïn les seves suggerències.
Perfecte, perfecte.
Perfecte.
Me sembla una idea estupenda.
Molt bé. Idò, Marc Tur, un plaer com sempre. Ja hem anunciat que continua la temporada que ve, però ara descansa, per favor, aquests mesos de juliol i agost. I parlem molt aviat. Moltíssimes gràcies, Marc.
Gràcies, adeu, bon estiu.
Molt bon estiu també per en Marc. Naltros ara enfilem ja al final del programa d'avui.
L'agenda.
Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró.
12:57, és el moment ja d'enfilar el final del programa d'avui i de repassar el més destacat de l'agenda cultural del dia amb la Nieves García Gálvez. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Avui obrim agenda cultural a Formentera per veure la pel·lícula Ciudad sin sueño d'en Guillermo Galoé.
Sí, la projecció de la cinta, que no està recomanada per a menors de 16 anys, començarà a les 10 de la nit al Jardí de Ceseres de Sant Francesc dins del cicle Cinema a la Fresca.
I de Formentera venim cap a Eivissa, ens aturam a Vila per assistir a la inauguració de l'exposició Picarol, 150 anys, de 1876 a 2026.
Es tracta d'una mostra dedicada al dibuixant, il·lustrador i caricaturista Josep Costa Ferrer Picarol, coincidit amb la commemoració del 150 aniversari del seu naixement. L'exposició reuneix prop d'una quarantena de dibuixos originals que estan conservats a l'Arxiu d'Imatge i Som Municipal d'Eivissa. S'exposa a la sala capitular, a l'Alt Vila, i la inauguració és aquesta tarda a les 8.
I també a Vila, avui podem anar a veure l'exposició Cel d'Or d'en Stefan Brueggemann.
El prestigiós artista conceptual que fa anys que viu entre Eivissa, Mèxic i Londres ha reconvertit l'antiga sala d'armes del Museu d'Art Contemporani d'Eivissa en un temple daurat. A la sala no falten els elements recurrents en l'obra de l'artista com són l'or, les creus i el marbre, amb texts sovint subtils que s'han de descobrir i que en aquesta ocasió conviden a reflexionar sobre la fe. La mostra es pot visitar fins el mes de novembre i avui podem anar a veure-la des de les 6 fins a les 9 de la tarda.
Molt bé, i donem moltes opcions avui, així de ja quan va caient el sol, sí. Perquè no és recomanable sortir al carrer amb aquesta calorella que fa, a no ser que sigui a partir de les 7 de la tarda.
Per això, molt bé.
Ni a veure si doncs quedem amb tot això. Moltes gràcies.
Fins demà.
Fins demà.
No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Solo pienso en ti.
I en aquest últim minutet del programa aprofitant per felicitar el cantautor i productor musical Víctor Manuel, que avui fa 79 anys. Va començar la seva carrera artística als anys 60 i va ser un dels artistes més representatius de la transició espanyola. Les seves cançons parlen habitualment de la vida rural, de la llibertat, de l'amor i de la justícia. Durant la seva carrera també ha gravat amb la seva parella, amb la cantant Ana Belén, i ha participat en projectes amb altres artistes, com Pablo Milanés, Miguel Ríos o Joan Manuel Serrat. Avui el felicitam i ens acomiadam escoltant aquest Solo pienso en ti de l'any 1978. Demà hi tornem a les 12 i 4 minuts aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. Fins demà.
Solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el...
IV3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia. L'autòpsia apunta al suïcidi com a causa més probable de la mort de l'home que va ser localitzat sense vida dins un